Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Amb l'Ali Giner.
Salut proposa que només el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu accedeixin dilluns a la fase 1 de desconfinament. És la proposta que ha fet arribar el Departament al Ministeri de Sanitat, que serà ara qui tindrà l'última paraula. Montse Manent.
Quedarien fora, doncs, d'aquest nou pas de desescalada tant les regions sanitàries de Barcelona com de Girona i Lleida. La consellera de Salut, Alba Vergés, avisa, però, que les dades es revisaran la setmana vinent i justifica la decisió pel risc de contagi, que, tot i moderat, necessiten més temps per introduir nous canvis.
El govern considera necessari que passin uns dies més per veure quina és l'evolució del virus. Això és absolutament necessari en aquestes fases progressives. A hores d'ara, aquesta evolució és molt positiva a totes les regions, però necessitem uns dies més per consolidar aquesta tendència.
Els gestors de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona avalen la proposta de Salut per passar a la fase 1 de desconfinament a partir de dilluns.
Avui també s'ha decidit que els ingressos de Covid-19 es concentraran a partir d'ara als hospitals Joan 23 de Tarragona Ciutat i al Sant Joan de Reus.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
El gerent de la Regió Sanitària del Territori, Ramon Descarrega, ha explicat que ja es comencen a deshabilitar els llits addicionals posats per la pandèmia, però des de l'absoluta prudència.
Aquest desconfinament gradual també augmenta el risc de possibles contagis.
Aprovada in extremis la quarta pròrroga de l'estat d'alarma al Congrés dels Diputats amb els vots a favor de Ciutadans i el PNB.
Esquerra Republicana s'ha sumat aquesta vegada al no de Junts per Catalunya i la CUP. Pedro Sánchez ha advertit que no aprovar la pròrroga seria un greu error, mentre el portaveu republicà Gabriel Rufián ha recordat que sí, hi ha un pla B.
No hay pues aciertos absolutos, pero sí puede haber errores absolutos. Y levantar el estado de alarma ahora sería un gran error absoluto.
Que todo el mundo lo sepa, hay en definitiva alternativa a la recentralización, a la militarización y a la regresión de derechos civiles en la gestión de esta crisis.
Brussel·les preveu una caiguda de més del 9% de l'economia espanyola aquest any, amb un atur del 19%.
L'informe de la Comissió Europea arriba el dia que Ryanair anuncia un ERTO als treballadors a qui l'Audiència Nacional va obligar a readmetre després de reconèixer que el seu acomiadament va ser improcedent.
Girona FM, Victòria Pastor.
La secretària de Comunicació d'Uso Ryanair, Lídia Arasanz, explica les condicions de l'ERTO.
Han presentat dos ERTOs a l'administració. El primer és la última quinzena de març, on els treballadors estan dintre d'aquest ERTO amb una reducció de jornada fins al 75%, i el segon ERTO va fins al 30 de maig.
Cancel·lat el Festival Castell de Peralada previst per aquest estiu. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
La incertesa que provoca la normalitat del Covid-19 i els efectes d'aquest virus han fet que l'organització del Festival del Castell de Peralada hagi decidit no celebrar l'edició d'aquest estiu. El festival, veient que altres certàmens de lírica i òpera europeus també cancel·laven i per responsabilitat amb el públic han decidit finalment anul·lar el festival.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. Predomina el cerceré o poc ennublat per núvols alts en general i creixen nuvolades a punts de muntanya, principalment del terç nord. Aquesta tarda és probable algun xàfec amb tempesta a l'interior de les comarques de Girona i el Pirineu i Prepirineu Oriental, associat a una lleugera variació tèrmica que afavoreix a la inestabilitat, però en cap cas serà important ni acumular quantitats rellevants. La temperatura és semblant en general, tot i que localment és més alta i s'assoleixin valors màxims al voltant de 25 i 30 graus. Demà es reforçarà la influència de la dorsal sobre nostra i això implicarà que hi hagi més estabilitat, però també un augment de núvols que deixaran el cel força enteneninat. A banda, es formaran alguns astres baixos o bancs de boira al principi i al final del dia a punts del litoral. El vent bufarà de component est i això farà que la temperatura màxima no sigui tan elevada i oscil·larà entre 21 i 26 graus al Pirineu i al Prepirineu i al litoral i entre 24 i 29 graus a la resta del país. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
A CaixaBank estem amb els que ens cuiden, els sanitaris. Participant de la mà de vida Caixa i al costat d'altres asseguradores en la creació d'un fons per una assegurança de vida i hospitalització que els protegeixi. Perquè estem amb ells i amb tu, ara més que mai. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Salut proposa només 3 regions sanitàries perquè accedeixin dilluns a la fase 1 de desconfinament. Són el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu. És la proposta que ha fet arribar el Departament al Ministeri de Sanitat, que serà ara qui tindrà l'última paraula. Queden fora, doncs, d'aquest nou pas de desescalada tant Barcelona com Girona i Lleida. Una proposta que, sens dubte, aixeca ja tant partidaris com detractors. Salut, però, avisa que les dades es revisaran la setmana vinent i justifica la decisió pel risc de contagi que, tot i moderat en aquestes regions que han quedat fora de la desescalada, necessiten més temps per introduir nous canvis. Marta Patricio, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta ha estat la proposta que ha fet arribar el Departament de Salut al govern espanyol. De les 9 regions sanitàries que hi ha a Catalunya, només passarien a la següent fase a la U, les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu Aran. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha justificat així la proposta.
En base a aquesta estratificació, el Procicat ha aprovat la proposta que les 3 regions que es troben en una situació de risc baix, que són Terres de l'Ebre, Alt Pirineu i Aran, i també el Camp de Tarragona, avancin a partir de dilluns en el desconfinament gradual. Pel que fa a les altres 6 regions, el govern considera necessari que passin uns dies més per veure quina és l'evolució del virus.
Així doncs, queden fora de poder passar de fase la Catalunya Central, Lleida, Girona, l'àmbit metropolità nord i el sud. També es manté en fase 0 la ciutat de Barcelona. El secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha confirmat que no hi ha cap regió amb risc imminent o amb risc alt a Catalunya. Tot i això, ha explicat quins són els criteris que es fan servir per elaborar aquest mapa.
Ho traduïm amb un índex sintètic en el qual es combina la incidència acumulada, com ha dit la consellera, en els darrers 14 dies i l'índex de penetració en els últims 7 dies.
Aquesta, doncs, és la proposta del govern català, qui l'haurà de ratificar o no, però és l'executiu de Pedro Sánchez.
Abans de saber-se, però, quina seria finalment la proposta del Departament de Salut, municipis com Igualada, junt amb la resta dels de la Conca d'Òdena, demanaven avui mesures específiques de desconfinament per aquesta zona, donat la diversitat de la regió sanitària central a la que pertanyen. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha mostrat el seu desig d'accedir a la fase 1 a partir d'aquest dilluns, tot i que ha reconegut que depèn de la proposta de Salut, que aquesta mateixa tarda, com dèiem, ja ha avançat que no serà així. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En nom dels alcaldes de la Conca d'Òdena, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha expressat el desig de passar a la següent fase, la 1. La decisió, però, depèn de Sanitat.
Res ens agradaria més que això fos així i, per tant, demanem que, si és possible i si en l'àmbit de la Conca d'Òdena tenim la garantia de que l'episodi està controlat, doncs, com vàrem ser especials quan ens vàrem confinar, també ens agradaria ser-ho quan ens desconfinin. I, per tant, si ens vàrem posar fa 6 setmanes la lupa per ser diferents, també ens agradaria que ens la posessin ara també per ser diferents en positiu en aquest cas.
Pel que fa a Igualada, Castells ha anunciat que quan passin a la fase 1, la Rambla General Vives passarà a ser només de vianants i amb bars al mig. I a tota la ciutat es duplicarà la superfície de terrasses per bars i restaurants.
I a Tarragona, on segons Salut sí es podria passar la fase 1 de desconfinament el proper dilluns, els gestors d'aquesta regió sanitària avalen la proposta del departament dirigit per Alba Vergés. Avui també s'ha decidit que els ingressos de Covid-19 es concentraran a partir d'ara als hospitals Joan 23 de Tarragona Ciutat i al Sant Joan de Reus. Hi haurà finalment també una llista d'espera única per intervencions programades. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
El gerent de la regió sanitària del territori, Ramon Descarrega, ha explicat que ja es comencen a deshabilitar els llits addicionals posats per la pandèmia, però des de l'absoluta prudència.
També ens hem de preparar perquè cada vegada hi haurà fase de desconfinament gradual de la població. Això, tot i que el delegat parlava de dades optimistes, com a professionals de la salut, ens fa ser molt cautes perquè aquest desconfinament gradual també augmenta el risc de possibles contagis. Amb la qual cosa, aquí ens trobem que ara hem de començar a treballar amb el que en diem un entorn dual.
El Joan 23 tindrà una planta única per malalts de Covid-19, una per altres patologies i una altra per a les persones que estiguin pendents dels resultats.
Doncs, paral·lelament, l'altre titular del dia ens porta avui al Congrés dels Diputats, on s'acaba d'aprovar in extremis una quarta pròrroga de l'estat d'alarma. Ha estat amb els vots a favor, finalment, de Ciutadans i el PNB, després del pacte a què va arribar ahir el PSOE amb les dues formacions. Esquerra Republicana s'ha sumat aquesta vegada al no de Junts per Catalunya i la CUP, i el Partit Popular finalment s'ha abstingut. Això sí, avança que la pròxima votarà no.
La sessió ha començat al matí amb la defensa aferrissada del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de l'estat d'alarma com la millor eina per continuar lluitant fins ara contra la Covid-19. Sánchez ha demanat a l'oposició que despolititzi l'emergència. Això sí, ha hagut de fer concessions per aprovar aquesta quarta pròrroga que passen per acceptar donar més marge a les comunitats i escoltar els grups.
El que s'hi ha deixat clar de nou és que aposta per les províncies com a base pel pla de desconfinament. Sobre això ha assegurat que els ciutadans no coneixen els límits de les regions sanitàries. El seguiment de la jornada l'ha fet el nostre company Jordi Casino. Bona tarda.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat aferrissadament l'estat d'alarma com la millor eina per continuar lluitant com fins ara contra el Covid-19 i ha reclamat a la resta de partits que despolititzin l'emergència, un instrument que ha permès reduir el ritme d'increment de contagis de percentatges del 35% als actuals de menys d'un 0,5% i que ha servit per limitar la mobilitat i per posar en marxa tot un seguit d'ajuts econòmics que ja estan vinculats i que han de servir perquè l'afectació entre la població sigui el menor possible. Per tot plegat, Sánchez ha dit que aixecar-lo seria un error molt greu que deixaria els ciutadans desprotegits.
No hay pues aciertos absolutos, pero sí puede haber errores absolutos. Y levantar el estado de alarma ahora sería un gran error absoluto.
Una nova fase de l'estat d'alarma, la de l'inici de la desescalada, que es farà anunciat de forma conjunta amb les comunitats autònomes. Des dels partits de l'oposició i en concret des d'Esquerra Republicana, el diputat Gabriel Rufián ha reiterat que sense diàleg no hi haurà legislatura i ha acusat el govern de no voler negociar amb ells.
Que todo el mundo lo sepa, hay, en definitiva, alternativa a la recentralización, a la militarización y a la regresión de derechos civiles en la gestión de esta crisis.
Des de Junts per Catalunya, la diputada Laura Borràs ha acusat el govern espanyol d'actuar tard i malament i sense tenir en compte les propostes del govern català. I des del PP, Pablo Casado, que ha tornat a acusar el govern de mentir i ignorar la realitat, ha assegurat que si es planteja una nova pròrroga, la propera vegada votaran en contra.
Pel que fa a les xifres, nou repunt avui pel que fa al nombre de morts que tornen a superar els 200, concretament 244 en les darreres 24 hores i l'acumulat és ja de 25.857 defuncions a Espanya. Els diagnosticats superen els 220.000 i s'han donat 126.000 altes hospitalàries. Són les dades d'avui del Comitè Tècnic de la Moncloa, que també ha anunciat un nou document per controlar els pacients que es detectin a partir d'ara als centres d'assistència primària. Anna Ruiz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El responsable del centre d'emergències, Fernando Simón, atribueix a la pujada de morts diàries, 204, respecte a les 185 d'ahir dimarts, a les oscil·lacions de les corbes de la pandèmia, però ratifica la tendència a la baixa. El nou document que ha anunciat servirà per incloure un ampli ventall de símptomes vinculats a la malaltia, fet que facilitarà el seguiment i diagnòstic dels nous casos sospitosos que es puguin detectar als centres d'assistència primària. I una nova crida a la responsabilitat en las sortidas permesas durante el confinamiento, principalmente adresada a los jóvenes.
El problema es que todos esos jóvenes que mencionaba, que a lo mejor se reúnen, que se juntan, mientras mantengan las distancias adecuadas y lo hagan de forma correcta, no están poniendo en peligro a nadie. Pero en cuanto dejan de mantener esas medidas de precaución, y no solo los jóvenes, también muchos adultos, cuando empiezan a dejar de poner en práctica esas medidas de precaución, el problema no es que ellos van a sufrir, el problema es que van a ir transmitiendo la enfermedad hasta que llegue a esos que sí que van a sufrir.
Catalunya i Madrid han sumat avui la meitat de les morts i també dels nous casos.
Al marge de si dilluns entraran o no en fase 1 de desconfinament, molts municipis costaners estan ja preparant les seves platges per afrontar la nova situació. A Lloret de Mar, per exemple, l'Ajuntament en controlarà l'aforament i les dividirà per sectors, per gent gran, per famílies i per adults sense nens.
Seran els agents de Protecció Civil els encarregats d'establir aquests controls per tal de garantir una distància mínima entre persones. També es regularà l'aforament per evitar massificacions, un aforament que anirà variant en funció de la pandèmia. Tot això, però, es posarà en marxa una vegada comenci la temporada de bany. Des del consistori també s'ha assegurat avui que hi haurà guinguetes i que s'està estudiant una rebaixa fiscal, tant per aquestes com per les terrasses. Amb tot, però, els hotelers de la zona descarten obrir els establiments fins que no hi pugui haver mobilitat per províncies.
Lloret, però, no és l'únic municipi en preparar les seves platges. El Maresme, Arenys de Mar, ja està començant amb la neteja de la sorra, tot plegat després de les crítiques per la presència d'algues i troncs arrossegats pels darrers temporals. Des de Medi Ambient, la regidora Anna Curto defensa la gestió del consistori. Ràdio Arenys, Gemma Roig.
Curto ha explicat que les feines s'han iniciat aquest dilluns. Ha posat en relleu, però, que el govern no comparteix la visió que aquesta platja està bruta, sinó que està plena de restes vegetals que han portat els darrers temporals. Afirma que a poc aniran en retirant aquestes canyes i troncs per una possible temporada de platges. Afegeix que la retirada es fa de forma mecànica perquè tindran cura de la flora i fauna que s'ha acumulat a la sorra.
Nosaltres no compartim la visió de que està bruta, sinó que està tota plena de, doncs, de canyes i de troncs, que no deixa de ser restes vegetals naturals que han portat els temporals. Aquesta endreça serà mecànica perquè alhora també tenim demandes de que vigilem molt amb la flora i amb la fauna que s'hi ha pogut acumular.
Malgrat que l'empresa Arca del Maresme ha començat aquesta setmana la neteja, els operaris de la brigada municipal han estat treballant-hi durant aquest mes i mig, tenint en compte la situació excepcional que s'ha viscut.
Mentrestant, en el terreny d'investigació científica es continuen buscant mecanismes per prevenir el contagi. El grup Leitat està treballant ara en procediments viables que permetin la desinfecció de la roba exposada al públic, ara que es permetrà la reobertura de comerços. Rentar-la a 60 graus no és factible. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
La situació actual, provocada per la Covid-19, demana una solució efectiva, pràctica i ràpida. Sergi Artigas és director d'innovació del Leitat.
Les prendes tèxtils són fabricades amb diferents matèries i a més a més tenen diferents configuracions geomètriques. Hi ha butxaques, hi ha cremalleres, hi ha plecs, hi ha duplecs, hi ha vores, hi ha costures. Per tant, s'han de buscar mètodes que contemplin tot això i que facin que el procés sigui eficient.
Està comprovada l'eficàcia del rentat a més de 60 graus i durant un mínim de mitja hora, però la majoria de roba no aguanta aquest procés. Així que els punts de partida passen per la desinfecció per radiació amb llum ultraviolada, amb productes químics, mantenint la peça en quarantena un mínim de 48 hores o el tractament amb ozó. Amb tot, cal tenir en compte l'efecte que podria tenir en les persones, així com en les prendes, la dificultat en l'aplicació i el seu cost.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
La recessió espanyola serà de les més profundes de l'eurozona, segons Brussel·les. Les previsions de la Unió Europea vaticinen una crisi sense precedents, seguida d'un rebot fort, però desigual, amb Itàlia, Grècia i Espanya a la cua.
La Comissió Europea preveu una caiguda de més del 9% de l'economia espanyola aquest any, amb un atur del 19%. Són previsions pràcticament iguals a les del govern espanyol. En la mateixa línia, Brussel·les també creu que l'activitat s'hauria de recuperar al llarg del 2021 amb un creixement del 7%. D'aquesta manera, es preveu que l'espanyola sigui de les més perjudicades, juntament amb Itàlia i Grècia, amb caigudes percentuals similars. Només Alemanya es comportarà millor, amb una caiguda del 6,5%. La Comissió Europea també admet que la indústria es reactivarà més de pressa que el sector serveis, molt afectat per les restriccions en la mobilitat pel turisme. I això també tocarà de ple l'ocupació en aquests sectors.
Doncs precisament pel que fa a ocupació, els ERTOs presentats avui s'hi sumen al de la companyia Ryanair, que ha decidit l'acomiadament temporal de tots aquells treballadors a qui l'Audiència Nacional havia obligat a readmetre després de reconèixer que el seu acomiadament va ser improcedent. Girona FM, Victòria Pastor.
La secretària de Comunicació d'USO Ryanair, Lídia Arasanz, explica les condicions de l'ERTO.
Han presentat dos ERTOs a l'administració. El primer és la última quinzena de març, on els treballadors estan dintre d'aquest ERTO amb una reducció de jornada fins al 75%, i el segon ERTO va fins al 30 de maig, on els treballadors es veuen immersos en aquest ERTO al 100% de la seva jornada.
Ryanair ha deixat d'operar a tots els aeroports del país, a Girona i a Barcelona. A més, l'aerolínia va fer públic que es planteja acomiadar 3.000 treballadors i reduir el 20% del sou a la resta d'empleats. Des d'USO Ryanair demanen que les administracions els ajudin en les noves negociacions, ja que creuen que seran molt dures per trobar-se dins una situació de crisi pel Covid-19.
La vaga de Nissan a la planta de Montcada i Reixac obliga a aturar la producció de la fàbrica de la zona franca per falta de subministrament.
Els treballadors exigeixen un pla industrial clar davant les incerteses sobre la continuïtat de l'empresa a l'Estat i Europa i que la crisi del coronavirus ha agreujat. Les organitzacions sindicals van optar perquè fessin la vaga només al centenar de treballadors del centre de Montcada, que s'ocupa d'estampació de carrosseria i proveeix tant centres de Renault a França com les instal·lacions barcelonines. L'estratègia vol comprometre una comanda de més de 1.000 pick-ups que la multinacional ha d'entregar a Mercedes al maig. El seguiment de l'aturada ha sigut del 100% a la planta de Montcada i Reixac des de dilluns, segons fonts sindicals que consideren que s'ha assolit l'objectiu de l'aturada, tot i que el futur continua igual d'incert per la plantilla.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Un noi de 21 anys ha mort aquesta tarda ofegat a Castellfollit de la Roca, a la Garrotxa. Els fets han passat a la Gorga dels Soldats, una zona del riu Turonell amb molta profunditat.
La víctima, que anava acompanyada d'un amic, s'hauria llançat al riu, tot i que no sabia nedar, un fet que desconeixia el seu acompanyant. Tot i que ha intentat salvar-lo, la profunditat del gorg ha fet impossible poder treure'l de sota l'aigua.
Més qüestions. Una empresa de Lleida ha organitzat aquest dissabte a la tarda la primera cerimònia virtual per acomiadar les víctimes de la Covid-19. Es tractarà d'una litúrgia laica, col·lectiva, i s'emetrà en directe per streaming a tot Catalunya. La iniciativa ha sorgit davant la impossibilitat de fer enterraments i acomiadar els difunts. UAU Lleida Ràdio, Carles Castelló.
La cerimònia tindrà lloc aquest dissabte a les 5 de la tarda a través del compte d'Instagram de l'empresa Agraïments. La iniciativa ha sorgit arran de les peticions d'ajuntaments i particulars davant la impossibilitat de fer enterraments i acomiadar els difunts com a conseqüència de les mesures de l'estat d'alarma. Remei Capitan és la directora d'Agraïments i serà l'encarregada d'oficiar a l'acte.
Amb la humil intenció de pal·liar el dolor d'aquelles famílies que han perdut els éssers estimats enmig de la pandèmia, Agraïments amplia el seu canal d'actuació oferint cerimònies online. I per això hem decidit començar aquesta litúrgia col·lectiva i oberta a tothom, participada per jo mateixa i per 11 músics lleidatans, amb la col·laboració d'un artista de pinzell.
Agraïments és l'única empresa de les Terres de Lleida que ofereix funerals laics i religiosos personalitzats.
En cultura, el Festival Castell de Peralada ha cancel·lat l'edició d'aquest estiu. El certamen, que aposta sobretot per la lírica, l'òpera i la dansa, ja ha començat a treballar per preparar la de l'any que ve. Amb tot, però, han anunciat que estudien programar alguna actuació en format íntim i per streaming aquest estiu. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. La incertesa que provoca la nova normalitat del Covid-19 i els efectes d'aquest virus han fet que l'organització del Festival del Castell de Peralada hagi decidit no celebrar l'edició d'aquest estiu. El festival, veient que altres certàmens de lírica i òpera europeus també cancel·laven i per responsabilitat amb el públic han decidit finalment anul·lar el festival. Oriol Aguilar, director del festival, també explica que la dificultat de mobilitat tant d'artistes com de públic també els ha fet prendre aquesta decisió.
La setmana de la lírica, el públic operístic que ens visita és en un 40% internacional.
Aquest any el festival havia d'estrenar l'òpera de producció pròpia Aïda, però el compromís amb la cultura del Festival Castell de Peralada aturarà i estan treballant ja per oferir algun esdeveniment per streaming.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. La Federació Espanyola anuncia que hi haurà play-off per pujar a segona A i segona B.
La proposta que ha d'aprovar la Junta Directiva i la Comissió Delegada de l'ENS Federatiu està supeditada a l'evolució de la Covid-19 i a les recomanacions del Ministeri de Sanitat i el Consejo Superior de Deportes. Tot i que es desconeix quan podran tornar a entrenar i a competir els clubs de la categoria de bronze i els de tercera divisió, l'organisme estatal federatiu manté que la primera opció és jugar al play-off express al juliol i, en cas que no sigui possible, com així és de preveure, pujaran els líders de grup, tant de segona B com de tercera, en el moment de la suspensió de la competició. Per pujar a la categoria de plata hi ha Sabadell, Barça B i Castelló. El que no hi haurà són descensos en aquestes dues categories. Prat i Badalona, en posició de descens a tercera, no baixaran. A tercera seria un playoff express per grups. L'Hospitalet primer, Terrassa, Sant Andreu i Europa jugarien un playoff a Catalunya per decidir quin dels quatre equips assoleix l'ascens a segona B, que passaria de 80 a 100 equips dividits en 5 grups. I tampoc perdran les categories el Sants i l'Igualada, que seguiran un curs més competint a tercera divisió. Tot i aquestes intencions, el més probable és que més tard o més d'hora s'anunciï que l'opció de decidir els ascens damunt el terreny de joc no es podrà dur a terme per la Covid-19.
El Barça, campió de la primera femenina.
El conjunt blaugrana, primer classificat destacat en el moment de la finalització de la competició per la pandèmia del coronavirus, serà reconegut com a campió en una primera divisió on no hi haurà descensos i, per tant, l'Espanyol podrà seguir a la categoria d'or. A més, el Barça jugarà la propera edició de la Champions i també l'Atlètic de Madrid, segon classificat.
Renovacions, altes i baixes en els diferents clubs de futbol.
Al finalitzar el curs abans d'hora, són molts equips de les diferents categories de futbol que aprofiten aquests dies per anunciar novetats.
En hoquei sobre patins, el vendrellenc Jordi Ferrer renova amb el Noia Freixenet.
En la seva segona temporada d'aquesta etapa, el conjunt sadorninenc Ferrer defensarà la tercera posició a l'hoquei Lliga masculina i tornarà a jugar a la màxima competició continental.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Tingueu cura amb l'exposició de la intimitat familiar a les xarxes, sobretot la dels infants. Eviteu compartir elements del vostre domicili que es puguin reconèixer. Informeu-vos sobre els mecanismes de control parental i combatiu l'aïllament social, sobretot el de la gent gran, fent videotrucades. Aprèn a navegar. Aprèn a desconnectar. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Evitar el contagi del coronavirus és a les mans de tots. Per contenir-ne la propagació, és molt important quedar-se a casa i respectar les mesures d'higiene. Mantingues les distàncies també a casa. Per més informació, consulta a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. També pots trucar per telèfon al 012 per consultes generals, 112 per emergències, 061 Salut Respon en cas d'urgències per coronavirus i sanitàries. Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Sol post al vespre de balla damunt el camp pla i obert, l'hort és més tendre i més verd, encara el pagès treballa. Ex d'un regaron, l'infant torna en la porcella i l'al·lota amb la vedella pel pacífic Oriol. La sínia es queixa cansada i el safareig cau al broll amb un alegre soroll que emplena l'hora callada. L'era amb els daurats pallers, la casa cúbica i blanca, les dexeres de la tanca i el racó dels tarongers. I l'hortolana disposa sota el parral la de l'aromàtic meló i la xíndria verda i rosa. La filla es queixa cansada i els aparells cau al bo.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
Salut proposa que només el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu accedeixin dilluns a la fase 1 de desconfinament. És la proposta que ha fet arribar el Departament al Ministeri de Sanitat, que serà ara qui tindrà l'última paraula. Montse Manent.
Quedarien fora, doncs, d'aquest nou pas de desescalada tant les regions sanitàries de Barcelona com de Girona i Lleida. La consellera de Salut, Alba Vergés, avisa, però, que les dades es revisarà la setmana vinent i justifica la decisió per el risc de contagi que, tot i moderat, necessiten més temps per introduir nous canvis.
El govern considera necessari que passin uns dies més per veure quina és l'evolució del virus. Això és absolutament necessari en aquestes fases progressives. A hores d'ara, aquesta evolució és molt positiva a totes les regions, però necessitem uns dies més per consolidar aquesta tendència.
Els gestors de la regió sanitària del Camp de Tarragona avalen la proposta de Salut per passar a la fase 1 de desconfinament a partir de dilluns.
Avui també s'ha decidit que els ingressos de Covid-19 es concentraran a partir d'ara als hospitals Joan 23 de Tarragona Ciutat i al Sant Joan de Reus.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
El gerent de la regió sanitària del territori, Ramon Descarrega, ha explicat que ja es comencen a deshabilitar els llits addicionals posats per la pandèmia, però des de l'absoluta prudència.
Aquest desconfinament gradual també augmenta el risc de possibles contagis.
Aprovada in extremis la quarta pròrroga de l'estat d'alarma al Congrés dels Diputats amb els vots a favor de Ciutadans i el PNB.
Esquerra Republicana s'ha sumat aquesta vegada al no de Junts per Catalunya i la CUP. Pedro Sánchez ha advertit que no aprovar la pròrroga seria un greu error, mentre el portaveu republicà Gabriel Rufián ha recordat que sí, hi ha un pla B.
No hay pues aciertos absolutos, pero sí puede haber errores absolutos. Y levantar el estado de alarma ahora sería un gran error absoluto.
Que todo el mundo lo sepa, hay en definitiva alternativa a la recentralización, a la militarización y a la regresión de derechos civiles en la gestión de esta crisis.
Brussel·les preveu una caiguda de més del 9% de l'economia espanyola aquest any amb un atur del 19%.
L'informe de la Comissió Europea arriba el dia que Ryanair anuncia un ERTO als treballadors, a qui l'Audiència Nacional va obligar a readmetre després de reconèixer el seu acomiadament va ser improcedent.
Girona FM, Victòria Pastor.
La secretària de Comunicació d'USO Ryanair, Lídia Arasant, explica les condicions de l'ERTO.
Han presentat dos ERTOs a l'administració. El primer és l'última quinzena de març, on els treballadors estan dintre d'aquest ERTO amb una reducció de jornada fins al 75%, i el segon ERTO va fins al 30 de maig.
I en cultura, cancel·lat el Festival Castell de Peralada, previst per aquest estiu. El certamen de lírica, òpera i dansa no celebrarà aquest any.
L'organització ha decidit anul·lar al 100% l'edició d'enguany, encara que estudia programar alguna actuació en format íntim i per streaming.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainer.
La incertesa que provoca la nova norma Covid-19 i els efectes d'aquest virus han fet que l'organització del Festival del Castell de Peralada hagi decidit no celebrar l'edició d'aquest estiu. El festival, veient que altres certàmens de lírica i òpera europeus també cancel·laven i per responsabilitat amb el públic han decidit finalment anul·lar el festival.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. Predomina el cerceré o poc ennublat per núvols alts en general i creixen nuvolades a punts de muntanya, principalment del terç nord. Aquesta tarda és probable algun xàfec amb tempesta a l'interior de les comarques de Girona i el Pirineu i Prepirineu Oriental, associat a una lleugera variació tèrmica que afavoreix la inestabilitat, però en cap cas serà important ni acumular quantitats rellevants. La temperatura semblant en general, tot i que localment és més alta i s'assoleixin valors màxims al voltant de 25 i 30 graus. Demà es reforçarà la influència de la dorsal sobre nostra i això implicarà que hi hagi més estabilitat, però també un augment de núvols que deixaran el cel força enteneninat. A banda, es formaran alguns estres baixos o bancs de boira al principi i al final del dia a punts del litoral. El vent bufarà de component est i això farà que la temperatura màxima no sigui tan elevada i oscil·larà entre 21 i 26 graus al Pirineu i al Prepirineu i al litoral i entre 24 i 29 graus a la resta del país. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Salut proposa només 3 regions sanitàries perquè accedeixin dilluns a la fase 1 de desconfinament. Són el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu. És la proposta que ha fet arribar el Departament al Ministeri de Sanitat, que serà ara qui tindrà l'última paraula. Queden fora, doncs, d'aquest nou pas de desescalada tant Barcelona com Girona i Lleida. Una proposta que, sens dubte, aixeca ja tant partidaris com detractors. Salut, però, avisa que les dades es revisaran la setmana vinent i justifica la decisió pel risc de contagi, que, tot i moderat en aquestes regions que han quedat fora de la desescalada, necessiten més temps per introduir nous canvis. Marta Patricio, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta ha estat la proposta que ha fet arribar el Departament de Salut al govern espanyol. De les 9 regions sanitàries que hi ha a Catalunya, només passarien a la següent fase a la U, les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu Aran. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha justificat així la proposta.
En base a aquesta estratificació, el Procicat ha aprovat la proposta que les tres regions que es troben en una situació de risc baix, que són Terres de l'Ebre, Alt Pirineu i Aran, i també el Camp de Tarragona, avancin a partir de dilluns en el desconfinament gradual. Pel que fa a les altres 6 regions, el govern considera necessari que passin uns dies més per veure quina és l'evolució del virus.
Així doncs, queden fora de poder passar de fase la Catalunya Central, Lleida, Girona, l'àmbit metropolità nord i el sud. També es manté en fase 0 la ciutat de Barcelona. El secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha confirmat que no hi ha cap regió amb risc imminent o amb risc alt a Catalunya. Tot i això, ha explicat quins són els criteris que es fan servir per elaborar aquest mapa.
Ho traduïm amb un índex sintètic en el qual es combina la incidència acumulada, com ha dit la consellera, en els darrers 14 dies i l'índex de penetració en els últims 7 dies.
Aquesta, doncs, és la proposta del govern català, qui l'haurà de ratificar o no, però és l'executiu de Pedro Sánchez.
I com dèiem, la regió sanitària de Lleida, per exemple, seguiria en fase 0 de desconfinament si l'Estat espanyol aprova la proposta feta per la Generalitat. Ja tenim les primeres reaccions des dels comerciants de la ciutat. Tu a Ulla i de Ràdio Carles Castelló.
De prosperar la proposta que fa la Generalitat, això suposaria un pas enrere per al comerç lleidatà, que ja donava per fet que el territori en ple avançaria fins a la fase 1. Manel Aràs, president de Pimec Comerç, valora aquesta possibilitat com a molt negativa per al teixit comercial i de la restauració de Lleida.
Sí, aquesta obertura amb més llibertat i amb més ganes, sobretot també pel sector de la restauració, se'ns retrasa encara, pues, 2 setmanes més, pues ho veiem molt malament. Vull dir, realment, per l'economia i psicològicament, els comerciants que ja ho tocaven tan a prop a partir de la setmana que ve, comença a treballar una miqueta més, amb més ganes, amb més energia, amb més clients, amb més consumidors que ens venen a veure, pues ho veiem realment una notícia bastant, bastant nefasta. Una altra cosa que a nivell sanitari es tingui que fer així. Pues aquí jo ja no entraré.
Aquesta proposta es presentarà ara al Ministeri de Sanitat, que és qui haurà de prendre la decisió definitiva i també anunciar-la.
Abans de saber-se, però, quina seria finalment aquesta proposta de salut, municipis com Igualada, junt amb la resta dels de la Conca d'Òdena, demanaven avui mesures específiques de desconfinament per aquesta zona, donat la diversitat de la regió sanitària de la Catalunya Central a la que pertanyen. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha mostrat el seu desig d'accedir a la fase 1 a partir d'aquest dilluns, tot i que ha reconegut que depèn de la proposta de salut, que aquesta mateixa tarda, com dèiem, ja ha avançat que no serà així. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En nom dels alcaldes de la Conca d'Òdena, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha expressat el desig de passar a la següent fase, la 1. La decisió, però, depèn de sanitat.
Res ens agradaria més que això fos així i, per tant, demanem que, si és possible i si en l'àmbit de la Conca d'Òdena tenim la garantia, la seguretat de que l'episodi està controlat, doncs, com vàrem ser especials quan ens varen confinar, també ens agradaria ser-ho quan ens desconfinin. I, per tant, si ens varen posar fa 6 setmanes la lupa per ser diferents, també ens agradaria que ens la posessin ara també per ser diferents en positiu en aquest cas.
Pel que fa a Igualada, Castells ha anunciat que quan passin a la fase 1, la Rambla General Vives passarà a ser només de vianants i amb bars al mig. I a tota la ciutat es duplicarà la superfície de terrasses per bars i restaurants.
I a Tarragona, on segons Salut sí es podria passar la fase 1 de desconfinament, el proper dilluns els gestors d'aquesta regió sanitària avalen la proposta del departament dirigit per Alba Vergés. Avui també s'ha decidit que els ingressos del Covid-19 es concentraran a partir d'ara als hospitals Joan 23 de Tarragona Ciutat i al Sant Joan de Reus. Hi haurà finalment també una llista d'espera única per intervencions programades. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
El gerent de la regió sanitària del territori, Ramon Descarrega, ha explicat que ja es comencen a deshabilitar els llits addicionals posats per la pandèmia, però des de l'absoluta prudència.
També ens hem de preparar perquè cada vegada hi haurà fase de desconfinament gradual de la població. Això, tot i que el delegat parlava de dades optimistes, com a professionals de la salut, ens fa ser molt cautes perquè aquest desconfinament gradual també augmenta el risc de possibles contagis, amb la qual cosa aquí ens trobem en que ara hem de començar a treballar amb un, el que en diem, un entorn dual.
El Joan 23 tindrà una planta única per malalts de Covid-19, una per altres patologies i una altra per a les persones que estiguin pendents dels resultats.
Doncs, paral·lelament, l'altre titular del dia ens porta avui al Congrés dels Diputats, on s'ha aprovat in extremis una quarta pròrroga de l'estat d'alarma. Ha estat amb els vots a favor, finalment, de Ciutadans i el PNB després del pacte a què va arribar el PSOE amb les dues formacions ahir nit. Esquerra Republicana s'ha sumat aquesta vegada al no de Junts per Catalunya i la CUP i el Partit Popular finalment s'ha abstingut. Això sí, avança que la pròxima votarà no.
La sessió ha començat al matí amb la defensa aferrissada del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de l'estat d'alarma com la millor eina per continuar lluitant, com fins ara, contra la Covid-19. Sánchez ha demanat a l'oposició que despolititzi l'emergència. Això sí, ha hagut de fer concessions per aprovar aquesta quarta pròrroga que passen per acceptar donar més marge a les comunitats i escoltar els grups.
El que sí ha deixat clar de nou és que aposta per les províncies com a base del pla de desconfinament. Sobre això, ha assegurat que els ciutadans no coneixen els límits de les regions sanitàries. El seguiment de la jornada l'ha fet el nostre company Jordi Casino.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat aferrissadament l'estat d'alarma com la millor eina per a continuar lluitant com fins ara contra el Covid-19 i ha reclamat a la resta de partits que despolititzin l'emergència, un instrument que ha permès reduir el ritme d'increment de contagis de percentatges del 35% als actuals de menys d'un 0,5% i que ha servit per limitar la mobilitat i per posar en marxa tot un seguit d'ajuts econòmics que hi estan vinculats i que han de servir perquè l'afectació entre la població sigui el menor possible. Per tot plegat, Sánchez ha dit que aixecar seria un error molt greu que deixaria els ciutadans desprotegits.
No hay pues aciertos absolutos, pero sí puede haber errores absolutos. Y levantar el estado de alarma ahora sería un gran error absoluto.
Una nova fase de l'estat d'alarma, la de l'inici de la desescalada, que es farà anunciat de forma conjunta amb les comunitats autònomes. Des dels partits de l'oposició i en concret des d'Esquerra Republicana, el diputat Gabriel Rufián ha reiterat que sense diàleg no hi haurà legislatura i ha acusat el govern de no voler negociar amb ells.
Que todo el mundo lo sepa, hay, en definitiva, alternativa a la recentralización, a la militarización y a la regresión de derechos civiles en la gestión d'esta crisis.
Des de Junts per Catalunya, la diputada Laura Borràs ha acusat el govern espanyol d'actuar tard i malament i sense tenir en compte les propostes del govern català. I des del PP, Pablo Casado, que ha tornat a acusar el govern de mentir i ignorar, ha assegurat que si es planteja una nova pròrroga, la propera vegada votaran en contra.
Pel que fa a les xifres, nou repunt avui pel que fa al nombre de morts, que tornen a superar els 200, concretament 244 en les darreres 24 hores, i l'acumulat és ja de 25.857 defuncions a Espanya. Els diagnosticats superen els 220.000 i s'han donat 126.000 altes hospitalàries. Són les dades d'avui del Comitè Tècnic de la Moncloa, que també ha anunciat un nou document per controlar els pacients que es detectin a partir d'ara als centres d'assistència primària. Ana Ruiz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El responsable del centre d'emergències, Fernando Simón, atribueix la pujada de morts diàries, 244, respecte a les 185 d'ahir dimarts, a les oscil·lacions de les corbes de la pandèmia, però ratifica la tendència a la baixa. El nou document que ha anunciat servirà per incloure un ampli ventall de símptomes vinculats a la malaltia, fet que facilitarà el seguiment i diagnòstic dels nous casos sospitosos que es puguin detectar als centres d'assistència primària. I una nova crida a la responsabilitat en les sortides permeses durant el confinament, principalment adreçada als joves.
El problema és que tots esos jóvenes que mencionava, que a lo mejor se reúnen, que se juntan, mientras mantengan las distancias adecuadas y lo hagan de forma correcta, no están poniendo en peligro a nadie. Pero en cuanto dejan de mantener esas medidas de precaución, y no solo los jóvenes, también muchos adultos, cuando empiezan a dejar de poner en práctica esas medidas de precaución, el problema no es que ellos van a sufrir, el problema es que van a ir transmitiendo la enfermedad hasta que llegue a esos que sí que van a sufrir.
Catalunya i Madrid han sumat avui la meitat de les morts i també dels nous casos.
Al marge de si dilluns entraran o no en fase 1 de desconfinament, molts municipis costaners estan ja preparant les seves platges per afrontar la nova situació. A Lloret de Mar, per exemple, l'Ajuntament en controlarà l'aforament i les dividirà per sectors, per gent gran, per famílies i per adults sense nens.
Seran els agents de protecció civil els encarregats d'establir aquests controls per tal de garantir una distància mínima entre persones. També regularà l'aforament per evitar massificacions, un aforament que anirà variant en funció de la pandèmia. Tot això, però, es posarà en marxa una vegada comenci la temporada de bany. Des del consistori també s'ha assegurat avui que hi haurà guinguetes i que s'està estudiant una rebaixa fiscal tant per aquestes com per les terrasses. Amb tot, però, els hotelers de la zona descarten obrir els establiments fins que no hi pugui haver mobilitat per províncies.
Lloret, però, no és l'únic municipi en preparar les seves platges. A la Costa Brava, Roses intensifica aquests dies la neteja, ja que amb la fase zero de desescalada del confinament són molts els rosincs que aprofiten aquest espai per passejar-hi i fer-hi esport. L'Ajuntament també ha intensificat la neteja del passeig marítim. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
El consistori ja ha començat amb la neteja i condicionament de la platja Nova i del Salatà i continua les tasques en direcció a la platja de Santa Margarita. Es preveu que aquesta mateixa setmana també s'acondicionin platges com Canyelles i l'Almadrava. Paral·lelament a aquestes tasques, els serveis de neteja de Roses continuaran intensificant la neteja del passeig marítim, un altre dels punts escollits pels rosincs per poder passejar i fer-hi esport. Des del consistori faran desinfeccions extres diàries al passeig perquè... Des del consistori faran desinfeccions extres diàries, ja que el passeig marítim és un dels punts amb major afluència de gent al llarg del dia.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
La recessió espanyola serà de les més profundes de l'eurozona, segons Brussel·les. Les previsions de la Unió Europea vaticinen una crisi sense precedents, seguida d'un rebot fort, però desigual, amb Itàlia, Grècia i Espanya a la cua.
La Comissió Europea preveu una caiguda de més del 9% de l'economia espanyola aquest any amb un atur del 19%. Són previsions pràcticament iguals a les del govern espanyol. En la mateixa línia, Brussel·les també creu que l'activitat s'hauria de recuperar al llarg del 2021 amb un creixement del 7%. D'aquesta manera es preveu que l'economia espanyola sigui de les més perjudicades juntament amb Itàlia i Grècia, amb caigudes percentuals similars. Només Alemanya es comportarà millor amb una caiguda del 6,5%. La Comissió Europea també admet que la indústria es reactivarà més de pressa que el sector serveis, molt afectat per les restriccions en la mobilitat pel turisme, i això també tocarà de ple l'ocupació en aquests sectors.
Doncs precisament pel que fa a ocupació, els ERTOs presentats avui s'hi sumen els de la companyia Ryanair, que ha decidit l'acomiadament temporal de tots aquells treballadors a qui l'Audiència Nacional havia obligat a readmetre després de reconèixer que el seu acomiadament va ser... Girona FM, Victòria Pastor.
La secretària de comunicació d'USO Ryanair, Lídia Arasanz, explica les condicions de l'ERTO.
Han presentat dos ERTOs a l'administració. El primer és l'última quinzena de març, on els treballadors estan dintre d'aquest ERTO amb una reducció de jornada fins al 75%, i el segon ERTO va fins al 30 de maig, on els treballadors es veuen immersos en aquest ERTO al 100% de la seva jornada.
Ryanair ha deixat d'operar a tots els aeroports del país, a Girona i a Barcelona. A més, l'aerolínia va fer públic que es planteja acomiadar 3.000 treballadors i reduir el 20% del sou a la resta d'empleats. Des d'Uso Ryanair demanen que les administracions els ajudin en les noves negociacions, ja que creuen que seran molt dures per trobar-se dins una situació de crisi pel Covid-19.
I encara una darrera qüestió en matèria econòmica. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que la crisi generada pel coronavirus l'han de pagar les administracions públiques. Torra ha insistit que una Catalunya independent hagués fet front amb més rapidesa i eficàcia a la pandèmia. El president ha inaugurat les jornades virtuals organitzades per la Cambra de Comerç sota el títol Reactivem-nos, que debatran durant 2 dies la situació dels diferents sectors econòmics. Montse Hidalgo, bona tarda.
Segons Torra, ni les empreses ni les persones han de pagar les conseqüències de la crisi. El president català ha recordat que només en despesa sanitària la factura supera els 4.000 milions d'euros i que els ajuts en forma de préstecs i ajornament d'impostos no són la solució.
Aquesta crisi l'han de pagar les administracions públiques. No pot recaure ni sobre les persones ni sobre els seus emprenedors. Hauria estat molt diferent si nosaltres haguéssim sigut responsables dels nostres recursos, que són els recursos que precisament vosaltres, empresaris, genereu, perquè això va de sobirania i de la gestió dels propis recursos.
Torra ha afegit que els 16.000 milions d'euros d'ajuts de l'Estat corresponen al dèficit fiscal. El president ha assegurat que el govern català exprimirà totes les competències que té i seguirà reclamant mesures eficaces a Madrid.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Un noi de 21 anys ha mort aquesta tarda ofegat a Castellfollit de la Roca, a la Garrotxa. Els fets han passat a la Gorga dels Soldats, una zona del riu Turonell amb molta profunditat.
La víctima, que anava acompanyada d'un amic, s'hauria llançat al riu, tot i que no sabia nedar, un fet que desconeixia el seu acompanyant. Tot i que ha intentat salvar-lo, la profunditat del Gorg ha fet impossible poder treure'l de sota l'aigua.
Més coses. Tàrrega ha posat en marxa la plataforma restaurantstàrrega.cat. Es tracta del primer servei de comandes online a domicili a la capital de l'Urgell. És una de les mesures que ha pres la restauració per fer front a la crisi econòmica derivada del coronavirus. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz, bona tarda.
Bona tarda. La plataforma ja està en marxa i té l'objectiu de fomentar els restaurants targarins amb la voluntat de cooperar i facilitar al client una eina online per fer tornar-los a gaudir a través d'internet d'una forma fàcil, segura i senzilla. Jaume Ramon és un dels impulsors d'aquesta iniciativa restaurantstàrrega.cat.
La iniciativa sorgeix de dues necessitats. Una és poder ajudar els petits restaurants que estan patint aquestes restriccions per la crisi del coronavirus, i l'altra és que els clients puguin tornar a gaudir dels menús del restaurant, dels plats del restaurant, a través d'aquesta plataforma online que els pot portar a casa.
En la primera fase d'aquesta nova iniciativa, el servei ofereix la possibilitat de demanar a 3 restaurants targarins de referència les seves comandes. Els repartidors contractats per restaurantstàrrega.cat són persones afectades laboralment per la crisi del coronavirus.
En cultura, el Festival Castell de Peralada cancela l'edició d'aquest estiu. El certamen, que aposta sobretot per la lírica, l'òpera i la dansa, ja ha començat a treballar per preparar la de l'any que ve. Amb tot, però, han anunciat que estudien programar alguna actuació en format íntim i per streaming aquest estiu. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. La incertesa que provoca la nova normalitat del Covid-19 i els efectes d'aquest virus han fet que l'organització del Festival del Castell de Peralada hagi decidit no celebrar l'edició d'aquest estiu. El festival, veient que altres certàmens de lírica i òpera europeus també cancel·laven i per responsabilitat amb el públic han decidit finalment anul·lar el festival. Oriol Aguilar, director del festival, també explica que la dificultat de mobilitat tant d'artistes com de públic també els ha fet prendre aquesta decisió.
La setmana de la lírica, el públic operístic que ens visita és en un 40% internacional.
Aquest any el festival havia d'estrenar l'òpera de producció pròpia Aïda, però el compromís amb la cultura del Festival Castell de Peralada no s'aturarà i estan treballant ja per oferir algun esdeveniment per streaming.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. La Federació Espanyola anuncia que hi haurà play-off per pujar a segona A i segona B.
La proposta que ha d'aprovar la Junta Directiva i la Comissió Delegada de l'ENS Federatiu està supeditada a l'evolució de la Covid-19 i a les recomanacions del Ministeri de Sanitat i el Consejo Superior de Deportes. Tot i que es desconeix quan podran tornar a entrenar i competir els clubs de la categoria de bronze i els de tercera divisió, l'organisme estatal federatiu manté que la primera opció és jugar al play-off express al mes de juliol i, en cas que no sigui possible, com així és de preveure, pujaran els líders de grup, tant de segona B com de tercera, en el moment de la suspensió de la competició. Per pujar a la categoria de plata hi ha el Sabadell, Barça B i Castelló. El que no hi haurà són descensos en aquestes dues categories. Prat i Badalona, en posició de descens a tercera, no baixaran. A tercera seria un play-off express per grups. L'Hospitalet primer, Terrassa, Sant Andreu i Europa jugarien un play-off a Catalunya per decidir quin dels quatre equips assoleix l'ascens a segona B, que passaria de 80 a 100 equips dividits en 5 grups. I tampoc perdran les categories el Sants i l'Igualada, que seguiran un curs més competint a tercera divisió. Tot i aquestes intencions, el més probable és que més tard o més d'hora s'anunciï que l'opció de decidir els ascens damunt el terreny de joc no es podran dur a terme.
El Barça, campió de la primera femenina.
El conjunt blaugrana, primer classificat destacat en el moment de la finalització de la competició per la pandèmia del coronavirus, serà reconegut com a campió en una primera divisió on no hi haurà descensos i, per tant, l'Espanyol podrà seguir a la categoria d'or. A més, el Barça jugarà la propera edició de la Champions i també l'Atlètic de Madrid, segon classificat.
En hoquei sobre patins, el vendrellenc Jordi Ferrer renova amb el Noia Freixanet.
En la seva segona temporada d'aquesta etapa, el conjunt sadorninenc Ferrer defensarà la tercera posició a l'Hockey Lliga masculina i tornarà a jugar a la màxima competició continental.
I en bàsquet, el City Leaf deixarà de ser el patrocinador de l'Uni Girona.
L'empresa d'ascensors fundada a Girona pel president de l'entitat, Cayetano Pérez, el qual es va desvincular del City Leaf l'any passat, ha estat un dels màxims col·laboradors i patrocinadors del club català les darreres 6 temporades, donant nom a l'equip juntament amb Espar. L'Uni Girona, un dels grans referents dels últims anys en el bàsquet estatal femení, ha aconseguit 8 títols en les últimes temporades.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions. Per això cal confiar només en les comunicacions oficials i seguir els consells de les autoritats i dels experts sanitaris. Per contrastar les notícies, cal fer també un consum plural de mitjans de comunicació. Davant l'allau d'informacions d'aquests dies, atura, pensa i verifica. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Llegir sexy. Tefi, llibreria Macondo.
Una educació de Tara Westover. Si només hagués de recomanar un llibre d'aquí al Nadal, només un seria aquest. Si heu de regalar un llibre, regaleu aquest. Si heu de llegir un llibre d'aquí a final d'any, que sigui aquest. Per què? Perquè és una història de superació, de com l'educació et pot salvar. Sempre ha defensat que l'educació és la base per canviar la societat i les memòries de la Tara demostren com és d'important. La Tara Westover neix el 1986 en una família de 7 germans on ella és la petita. La seva família és mormona fonamentalista i no va a l'escola. No tenen certificat de naixement, no es relacionen quasi bé amb ningú i treballen a la planta de ferralla que té el pare fora de casa. La mare fa tintures, herbes, assisteix parts a casa, amascura els fills de malalties i accidents laborals, ja que tampoc van a l'hospital. El seu pare passa els dies preparant-se per a la fi del món, quan només ells sobreviuran. aquest ambient, la Tara creix i no serà fins a la seva adolescència quan, gràcies a un dels seus germans, decidirà fer la prova d'accés a la universitat. Contra tot pronòstic i contra l'opinió dels seus pares, que també són contraris a la universitat, la Tara hi anirà i acabarà doctorant-se en història. Però el camí serà molt dur, perquè l'accés a la universitat l'obrirà portes que desconeixia que existien. Moltes vegades sentirà que és una impostora a la universitat per tot el que ignora del món. Altres sentirà que està traint els seus pares, a la seva família. Com ella mateix diu al final, podeu llamarlo transformación, metamorfosis, falsedad, traición. Yo lo llamo una educación.
La xarxa de comunicació local.